En COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts, arribarem a dos quarts d'una del migdia d'aquest dimecres, dia 20 de desembre del 2023. Benvinguts, som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Us donaré unes xifres, i a més, unes xifres comparatives, que criden força l'atenció i que demostren que no sempre pots treure pit de les coses. Primera xifra que us dono, parlo d'immigració irregular, en aquest cas. La primera xifra, això va ser a l'agost. Aquest passat agost, no? I el titular era molt clar, no? En aquest cas, deia que Espanya estava frenant la immigració irregular mentre altres països europeus doncs, registraven uns augments importants, sobretot Itàlia i Grècia, que tenien un augment, Itàlia del 115% i Grècia del 65%. Això a l'agost. Notícia de Ferrés... De finals del mes passat i de principis d'aquest, la immigració irregular bat rècords a Espanya aquest any a l'augmentar un 118% l'arribada, en aquest cas, concretament, a les Illes Canàries, no? Estem parlant de l'arribada de 46.862 estrangers sense documentació fins al 15 de novembre. O sigui, estem parlant que entre les dades que es donaven a l'agost fins a mitjans de novembre hi ha hagut un repunt salvatge. Estem parlant d'això. Són gent que ve sense paper, són gent que ve desesperada de quan tu fas un viatge així i te la jugues. Ja no parlo de màfies, ja no parlo de tot això que tindríem aquí per parlar, eh? Aquí tindríem per parlar. D'actuacions també tindríem per parlar. Però quan aquestes persones fan un viatge així... he d'entendre que ningú ho fa per voluntat pròpia i per ganes de jugar-se la vida, si no ho fan per una situació o fent cerca d'una vida millor. I segurament la venda d'Espanya, d'Europa, de la Unió Europea, és una bona venda per començar una vida millor. No sempre és així, malauradament, eh? No oblidem que el Mediterrani és una gran tomba, malauradament. Deshumanitzada moltes vegades, també ho he de dir. Bé, tornant aquí a Catalunya, en aquest cas posarem el focus a Guissona. Guissona va ser, doncs, segurament la llar al refugi de molts ucranians que fugien de la guerra, refugiats per la guerra. Parlem, fins i tot, es deia la petita Ucrània per l'arribada, doncs, d'aquests refugiats de guerra. Ara, d'aquests migrants, de la part d'immigrants irregulars que es comentava abans, 60, fins i tot s'esperen més, de Senegal, en concretament de Dakar, doncs arriben a Guissona, a Lleida. Què passa amb tot això? Passa que tot això s'està desbordant als serveis socials i l'Ajuntament de Guissona està dient que això és molt difícil, demana recursos. En parlarem d'això i sobretot parlarem dins de tot això concretament de com s'integren o què fan les institucions de la població de Guissona per integrar sobretot els petits que venen, en aquest cas concret, des del Senegal a la vida quotidiana, no? Els petits són, ja sabeu, la part més feble de tot. Benvinguts darrere a COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i us explico que el temps que ens espera per aquesta tarda, hem tingut un matí d'aquests nuvolats, però el vent ja es desfarà dels núvols, deixarà pas al sol... I vent, hi ha alerta de vent a tot el que és el Pirineu i Terres de l'Ebre. Una alerta per intensitat de vent. Esperem neu, això sí, molt, molt, molt localitzada a la Vall d'Aran. Fora d'aquí no esperem ni neu ni pluja, això sí, vent. Així que vigileu si heu d'agafar volant perquè el vent serà intens a les zones que acabo d'explicar. Parlo del Pirineu, de tota la zona del Pirineu, des d'Occident fins a Orient, i de les Terres de l'Ebre. I de cara a demà continuem esperant pluja, sobretot també molt, molt concentrada, i a la Vall d'Aran, a la resta no tindrem pluja. Hi haurà un matxembrat entre sol cap a la costa, tot el litoral, i hi ha cap a ponent alguns núvols, sols i demés. Les temperatures a la baixa estaran regularitzades pel que toca per l'època demà i després esperarem que pugin una miqueta pel que tocaria. I això és el que tenim. Ara, si aixequem la vista i mirem divendres, cap de setmana, Nadal, Sant Esteve, tota la setmana vinent, fins pràcticament cap d'any, no esperem ni una gota d'aigua. Almenys ara. No s'espera res. És a dir, que el problema de la sequera és important i cada cop més important. Així que hem de ser conscients de l'estalvi d'aigua, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs, com és habitual a aquesta hora, en general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però sempre tenim alguna cosa a comentar. Dues incidències. Per una banda, un accident, malauradament, que s'ha produït a l'autopista B23, a l'extrem sud de Barcelona, a la zona de Sant Joan d'Espí. Només hi ha un carril obert en sentit Barcelona, i aquí hi ha aturades d'un parell de quilòmetres d'aquest punt. Autopista B23 entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona, com et deia, causa d'un accident. I fa estona, a l'autopista AP7, a la zona de l'Ametlla de Mar, s'ha produït la pèrdua de càrrega, un vehicle ha perdut part de la seva càrrega. Només hi ha un carril obert en sentit nord, això vol dir en sentit Tarragona, i també hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre 2 i 3, en aquest tram de l'autopista AP7 a l'Ametlla de Mar, sentit nord, en aquest cas, com et deia, per pèrdua de càrrega. Aquestes serien ara mateix les dues incidències més importants en aquesta xarxa viària catalana.
Roger, gràcies, que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sorry that you're dead.
Els moviments migratoris són una constant en la història, de vegades per fenòmens naturals i de vegades per l'acció humana. Molts cops passen inadvertits perquè es duen a terme de manera natural, però quan passa de manera brusca, llavors hi posem el focus allà, perquè és quan crida l'atenció, no? És el que ha passat, com explicava abans, a Guissona, aquest municipi de Lleida, on desenes de senegalesos que viatgen fins a les costes de Canàries en caiucos han arribat, doncs, aquest municipi, i si parlem de Lleida, doncs hem de parlar amb el Ricard Álvarez, que el tenim allà. Ricard, bon dia, benvingut.
Què tal, Cruz? Bon dia.
Bé, quina és la situació a Guissona ara mateix?
Mira, doncs tens raó. O sigui, a més, Guissona és un municipi que coneixem perquè quan va esclatar tot el tema d'Ucraïna, ja hi havia molts ucraïnesos vivint a Guissona i, per tant, van acollir a moltíssima gent que marxava del conflicte bèl·lic. Doncs ara el que passa és que també ja fa molt temps senegalesos es van instal·lar al municipi i treballen al que és la cooperativa de Guissona, que és una empresa molt, molt gran. Què passa? Doncs que l'efecte crida i els familiars i amics d'aquesta gent ara estan arribant, i estan arribant de cop. I clar, ja és un municipi que té, doncs, tots els serveis tensionats, que ja té els serveis col·lapsats, que estan al límit, i ara aquesta arribada de 60 persones de cop, amb pocs dies de diferència, doncs ha posat al límit serveis bàsics com és el de la sanitat o l'allotjament o l'alimentació, per exemple. Se n'esperen 40 o 50 més, o sigui que podem passar del centenar. I clar, això doncs crea problemes, les coses són així. De totes maneres, finalment, perquè l'Ajuntament va començar a demanar ajuda, sí, va dir, escolta, nosaltres acollim, però necessitem ajuda del govern central, de la Generalitat, de qui sigui.
Recursos, en aquest cas.
Clar, recursos que ens ajudin. Al final, qui s'ha posat el mono de treball, com diem sempre, són Càritas, que els coneixem perquè sempre estan on se'ls demana, i Creu Roja. I juntament amb l'Ajuntament i amb algun recurs que ha arribat, doncs sembla que podran solventar tot el tema de la sanitat, de l'allotjament i de l'alimentació. Per tant, quan tenim això, que és el bàsic, solucionat, o més o menys solucionat, podem dir que els adults ja els tenim, escolta, més o menys ubicats, no? Ja els tenim, ja estan tranquils, aviam, tranquils, ja m'entens la situació. Però i què passa amb els petits de casa? Perquè, clar, els nens, la canalla no li expliquis històries. Clar. És a dir, escolta, jo em trobo ara en un lloc diferent, què fem aquí? S'han d'integrar. Hem de buscar la manera de que s'integrin. I quina és la millor manera, o una de les que s'ha demostrat més eficaç? L'esport, Cruz, és l'esport.
L'esport, correcte. L'esport sempre ajuda a aquest tipus de situacions. I precisament anem a conèixer com l'esport, concretament el futbol, ajuda a integrar-se a aquests nanos senegalesos que han arribat a Guissona. Tenim al telèfon el president de l'escola de futbol de Guissona, el senyor Albert Alonso. Albert, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Albert. D'entrada, teniu, o heu notat un augment de nens i nenes senegalesos al club?
Sí, en aquests últims dos o tres anys hem tingut un augment considerable. Abans teníem un percentatge aproximadament del 1-2%, i ara, aquests últims anys, estem arribant ja sobre el 17-18%. De 230 nens, aproximadament, tenim entre 35-36, ¿vale? I van venint i s'apunten cada vegada més.
Com arriben? En quin estat arriben aquests nanos? Quan comencen el primer dia, suposo que han d'estar una mica desorientats, no?
Sí, bueno, desorientats, després si arriben una mica que fa poc temps que són aquí, l'idioma, le coste, tot això costa una miqueta, ¿vale? Però bueno, com que són nens, s'integren ràpidament, no, no hi ha massa problema.
La plasticitat dels nens és admirable, en aquestes situacions és molt admirable.
Molt admirable.
Com s'integra? Com ajudeu a que ens s'integrin?
Vale, bueno, nosaltres l'ajudem en tot, vull dir, a vegades tenim problemes, sobretot en el tema econòmic, que clar, nosaltres cobrem una quota, han de donar d'alta una fitxa esportiva, llavors en aquests temes van una mica malament. Llavors nosaltres l'ajudem, col·laborem, a través de l'Ajuntament, que rebem una mica de subvenció, la destinem a aquestes coses. Vale, nos ayudem. No los rebutgem, nos ayudem. No hi ha problema.
Entenc. I com l'esport ajuda a aquesta integració? Ho has notat?
Perdó?
Que com l'esport, en aquest cas, ajuda a la integració d'aquests nanos?
Bueno, eso fa que s'integren dintre del col·lectiu aquí de tots els nens de Guissona, ¿vale? Y bueno, yo considero que es un bé per ells. Vale, llavors, entre els fan amics que són d'aquí del país i d'altres països, vull dir, s'integren molt bé. Vull dir, jo considero que és una bona cosa per aquests nens.
Clar, inevitablement hi ha una relació amb la família. Com són aquestes famílies? En aquest cas, clar, no sé si hi ha un xoc cultural, si no... Sí, com fa tot això?
De primer són molt desconfiats, vale? Perquè suposo que al vindre d'un altre país són bastant desconfiats, vale? Le costa una mica de entendre les coses, se la tens d'explicar amb paciència i molt bé, le costa, però bueno, al final el 99% lo entenen, lo assumeixen i cap problema.
Suposo que on venen, i a més, suposo que la travessia fins aquí han d'haver estat de tots colors i suposo que d'aquí neix aquesta desconfiança.
Sí, correcte. Vull dir, com que molts han vingut a la travessia aquesta maldita, diguem-li així,
sí.
Pues clar, li costa molt després de tindre confiança. Però bueno, quan veuen que nosaltres col·laborem i estem per ells, habitualment no hi ha cap problema.
Doncs me n'alegra molt, en aquest cas, que tot vagi bé i que aquesta integració fer un cop d'ajuda sí que és una feina força, força, força important, tota aquesta que feu. Ha estat un plaer parlar amb tu. Escolta'm, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, Albert.
Molt bé, moltes gràcies a vostès i molt agraït.
Bon Nadal, una abraçada.
Una abraçada, que vagi bé, fins ara.
Fins ara, gràcies a tu, molt amable. Doncs ja ho sentiu, en aquest cas és una qüestió d'integració, és el que possiblement hauríem de tenir. Bé, què fem? Va, anem cap al Centre Mèdic Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón, al Centre Mèdic Estètic Starbene. Doctora, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, bueno, ya a las puertas de celebrar la Nochebuena y los días de Navidad,
ya sabemos. La de pecadillos que se me vienen encima, doctora.
Sí, pero mira, si son pecadillos que se producen en esta época del año, bueno, es normal, digamos, es un paréntesis en nuestra vida, ¿no? Entonces, como todos los paréntesis, no nos tienen que preocupar, serían como situaciones de excepción, ¿vale? ¿Qué pasa cuando pasan estas fiestas, volvemos a nuestra normalidad, si hemos cogido un par de kilitos, pues nos lo quitamos? Es decir, lo tomamos como eso, como una excepción y con control, la mayor parte de las personas.
Es que cosa es cogerte un trocito de turrón y otra cosa es cometer la tableta entera. O sea, eso hay que tenerlo también claro, ¿eh?
Efectivamente.
Pues que está tan bueno.
Yo, Ahora yo, mira, hablaba con una paciente y te voy a decir situaciones que seguro que a los oyentes de tu programa le van a sonar. Tengo necesidad de comer dulce y cuando me pongo no soy capaz de parar. Esto que tú decías, ¿no? Que puede pasar. Si tengo, por ejemplo, un problema o si tengo algún tipo de preocupación o tengo algo que me, yo qué sé, que me enfada, por así decirlo, o me preocupa, entonces noto que tengo más necesidad de comer, que puede dar lo mismo salado que dulce, ¿eh? Porque da lo mismo una cosa que otra. Si me salto una comida, es como que me pongo de los nervios, ¿de acuerdo? Y si me la salto y puedo pasarlo bien, cuando me pongo delante del alimento es como que no puedo controlar la cantidad de lo que como. Sí. Noto accesos de mal humor, es decir, me enfado con mucha frecuencia y ante cosas que normalmente, bueno, pues no tendrían justificación enfadarse, ¿vale? Me noto permanentemente cansado, es decir, es como que me faltaran las fuerzas. Y a veces me doy cuenta que si como algo, me noto como un poco mejor, como que me da un chute, ¿no? Sobre todo si tomo cosas que pueden ser o excesivamente azucaradas o excesivamente saladas, ¿no? Mm-hmm. Y por azucaradas puede ser la famosa Coca-Cola, vamos a dar el nombre comercial, no la que tiene, la que no tiene azúcar, sino la que tiene azúcar. Es decir, la persona que haya escuchado estas preguntas y la respuesta sea afirmativa, es decir, dice, atenta, yo me siento identificada con esta situación, solamente les voy a decir que una dieta, simplemente una dieta, es decir, el consejo de darle unas pautas alimentarias no le va a resolver el problema, porque la respuesta afirmativa a estas preguntas que yo acabo de hacer, sí, ponen de manifiesto una serie de trastornos de base que tienen que ser resueltos, porque si no se resuelven, y esto está íntimamente ligado con la resistencia a la insulina y con neurotransmisores del cerebro, ¿vale? Si esto no se soluciona, la persona permanentemente va a estar en esta situación y difícilmente va a poder llevar a cabo una dieta bien que le ayude a llegar a su objetivo, que es, claro, la pérdida de los kilos que le sobren, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando existen trastornos de base, que no tienen que, no digo que sean importantísimos, no digo que sean graves, no, desajuste para entendernos, ¿no? Cuando esos desajustes no se solucionan, Cruz, no se consigue el resultado y, por tanto, esto confirma lo que llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, solamente una dieta no va a resolver, no va a sacar a una persona obesa de su problema de obesidad y, sobre todo, cuando se establecen estos vínculos que yo he dicho anteriormente.
Claro, hay que buscar la raíz de todo ese problema.
Efectivamente. Entonces, ni va a haber una máquina que le quite la grasa localizada, ni va a haber unas infiltraciones que le haga perder la grasa localizada, ni va a haber una dieta que le resuelva el problema a largo plazo, no me refiero a corto, sino a largo plazo, sino que es simplemente una identificación de esos problemas de base, un tratamiento de esos problemas de base, que es lo que nosotros hemos incorporado con el test epigenético, que nos está dando grandísimas satisfacciones a nosotros como profesionales y a nuestros pacientes, porque consiguen unos resultados muchísimo más importantes. Y esto es lo que estamos recomendando a la gente. Vamos a ponernos en marcha, vamos a luchar contra eso. Y repito, las Navidades son un paréntesis. Este paréntesis no nos tiene que preocupar. Lo que nos tiene que preocupar es lo que ha habido antes del paréntesis de Navidad y lo que me voy a encontrar después del paréntesis de Navidad. Entonces, no hay que demorar la puesta en marcha de una solución. Yo creo que cuando la salud está en juego hay que tomar las decisiones lo antes posible. Nosotros, que tus oyentes saben que estamos en un proceso de traslado físicamente de sitio, pero estamos operativos. Es decir, que aquellas personas que en alguno de los días de estas fiestas de Navidad sientan, jolín, este es el momento, quiero ahora, me quiero informar, que nos llamen, porque estamos operativos, ¿de acuerdo? Otra cosa es que físicamente estemos en un nuevo sitio a partir del día 8 de enero, pero seguimos estando operativos en Navidades, que nos llamen, porque merece muchísimo la pena, porque la salud de cada uno de nosotros está en nuestras manos, no depende absolutamente de nadie, depende solo y exclusivamente de nosotros, y yo creo que merece la pena ponerse en marcha.
Pues ya lo sabéis, para concertar esa primera cita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón y exponerle vuestros problemas, podéis concertarla llamando al 93-414-3631, 93-414-3631. Y en la web estarbene.es, vais a encontrar pues no solamente el teléfono, sino todas las explicaciones y maneras de poder contactar con el centro y tener esa cita y reservar incluso esa primera cita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón. Podéis seguir al centro y a la doctora en Instagram. Doctora Torrejón es el Instagram de la doctora Carmen Torrejón y Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro. Doctora Carmen Torrejón, un beso muy grande.
Un beso enorme y, como no nos veremos en estos días, feliz Nochebuena y feliz Día de Navidad para todo el mundo.
Feliz Navidad, doctora. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Hasta luego. Adéu. Adiós.
I de seguida parlarem d'arqueologia, de troballes arqueològiques. Catalunya és rica en tot això. En aquest cas, posarem el focus a Barcelona, per exemple, o podríem posar-ho a Tarragona, per exemple, també, que és una de les fonts. Però, en general, som una gran font de troballes arqueològiques. Però què passa quan es fan, ara que estan, per exemple, fent obres a la Rambla de Barcelona o a la Via Laietana, allà escarben i pot sortir de tot, bàsicament. Què passa amb el que es troba? Què es fa amb això? De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93 490 26 29. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Tarrasa. Este año cuide a quien más quiere.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sorry that you're dead.
Què passa quan es fan troballes arqueològiques enmig d'una ciutat? Ja podem parlar, per exemple, de Girona, de Tarragona, de Lleida, parlem en aquest cas de Barcelona també. Vas allà escarbant perquè fas obres, perquè toca fer obres. Ara, per exemple, a Barcelona estan aixecades tant la Via Laietana, en un dels llocs històrics de la ciutat, o la Rambla, un altre dels llocs històrics de la ciutat. És allà que, per poc que pensis, ja saps que en funció de quina profunditat arribis a les obres, allà hi trobaràs coses o hi ha possibilitat de trobar coses que poden ser històricament importants per a una ciutat, no? Quan passa això, què es fa? Es guarda? S'exposa al públic o en quines situacions es pot exposar al públic? I sobretot, quina és la situació més curiosa que es pot trobar, en aquest cas a Barcelona, que és en què parlarem? Tenim al telèfon el cap del Servei d'Arqueologia de Barcelona, el senyor Josep Pujades. Josep, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Apassionant. Mira, començaré pel que estava comentant. En les zones de la Via Laietana es van trobar, doncs, tombes romanes, no enterraments, que suposo dins del que és normal per la situació dins de la ciutat. Quan es troben aquestes coses, què es fa?
A veure, hauríem de començar pel principi.
D'acord.
Les coses no es troben perquè sí. Les coses es busquen. Es busquen i es fa una recerca prèvia. És a dir, no és que hi hagi una obra, es trobin restes i després apareguin els arqueòlegs, sinó que funciona al revés. Els arqueòlegs estan treballant des del moment que s'inicia l'obra i, per tant, es localitzen a dins d'un procés d'excavació que ja està programat prèviament. Aleshores, es continua l'excavació. S'excaven i es documenten al màxim possible i a posteriori s'interpreten. En el cas de les tombes no és massa problemàtic. Sabem que són tombes, vam saber que eren tombes romanes i la interpretació és fàcil. Amb altres restes, que quan comencen a sortir estructures de murs, llavors sí que cal fer una interpretació, veure exactament què pot ser allò, quina funcionalitat tenia, etc etc. És a dir, és tot un treball que s'inicia des de la cota on comencen a treballar les màquines, diguem-ho així.
D'acord. Llavors, entenc que, per exemple, ja que he posat l'exemple de la Via Laietana, l'estar en aquest lloc de la ciutat ja sospita o es té una certesa que allà hi ha coses per interpretar, no? Per això, primer van els arqueòlegs.
Sí, amb aquest tipus d'obres, sobretot en obres públiques, però també les privades, es fan el que se'n diu uns informes d'impacte sobre el patrimoni arqueològic. És a dir, quan s'estan redactant els projectes, l'habitual és que els promotors es posin en contacte amb el Servei d'Arqueologia i nosaltres els informem de les possibles troballes que hi pot haver en aquell lloc, que dependrà molt de la cota fins a on baixin. Una cosa és fer un rebaix d'un metre o fer un soterrani nou, i els expliquem el tipus de troballes que podem tenir en aquell lloc. En el cas concret de Via Laietana, hi ha un punt que ens fa trontollar respecte a altres llocs. Allà es va construir el metro i es va construir a cel obert. Per tant, tenim un espai enorme al mig de Via Laietana que sabem que no hi trobarem res. Però per aquest mateix motiu també sabem què es va destruir quan es va construir el metro i, per tant, és factible que els laterals, però no passa el metro, es trobin més restes de la mateixa tipologia que hi havia dins. Per tant, que es trobin restes romanes no ens n'ha d'estranyar perquè en tenim per allà al voltant i ens consta que se'n van trobar quan es va construir el metro. No és cap sorpresa. El que passa que si allà l'únic que fan és canviar el panot de la vorera, no arribarem mai a les restes romanes, però si s'han de fer algun tipus d'estructura més fonda, sabem que podem trobar, en aquest cas, restes romanes o de qualsevol altra època. És a dir, intentem tenir una visió general de la ciutat en les diferents èpoques històriques. I això no vol dir que hi poden haver sorpreses, perquè hi ha molts espais de la ciutat que fins abans de la construcció de l'Eixample, per exemple, eren tot camps. Mm. I llavors és difícil, en molts casos, saber concretament què hi havia allà. I més encara quan ens anem a èpoques tan enrederides com pot ser el món romà o fins i tot la prehistòria, que allà sí que és gairebé impossible, no sé que tinguem indicis d'alguna altra intervenció propera,
sí.
Poden sortir a qualsevol lloc. I aquests sí que són totalment inesperats.
Com ajuda a interpretar la història de la ciutat, totes aquestes troballes?
Ajuda a conèixer la ciutat, bàsicament. La ciutat ha anat evolucionant durant els anys i fins i tot hi tenim història abans de la construcció de la ciutat. La informació que ens dona l'arqueologia és entendre com ha sigut tot aquest procés evolutiu, i no només entendre'l, sinó que, per exemple, ara que s'està treballant a les Rambles, estem trobant estructures que ja sabem que eren allà, però no sabem com eren. I ara el que diem és com és la fàbrica d'aquests murs, com era el mur de Drassanes que es va enderrocar, com era la muralla del segle XIII, com eren les casernes de Drassanes de finals del segle XVIII. És a dir, que materialment, físicament, coneixem aquestes estructures i les podem situar correctament al seu lloc, perquè en els plànols antics n'hi ha alguns que estan molt ben fets, però hi ha d'altres que són més hipotètics.
Sí, un drama, més drama.
Línies,
sí.
Però que et falta el coneixement d'aquestes estructures. I això et pot servir fins i tot després per planificar la ciutat.
D'acord.
Si volem fer algun servei, alguna cosa, si sabem per on passen les restes, prèviament ho podem passar per un costat, ho podem passar per l'altre. És a dir, ens permet organitzar-ho tot una mica més bé del que es podria fer si no tinguéssim aquest coneixement.
Jo ara et preguntaré per curiositats, en aquest cas. Josep, quina és la troballa que més us ha sorprès? O que més ha dit, ostres, això que fa aquí, com és possible? O que més us ha impressionat?
Per exemple, al Passeig Taulat, fa uns anys, ens vam trobar unes restes òssies d'èquids, és a dir, de la família dels cavalls, sí. Perquè ens entenguem. Allà enterrats un al costat de l'altre, un al costat de l'altre, i a tots els faltava un tros de les extremitats inferiors. Bé, els cavalls tots són extremitats inferiors, però sí. Diguem que hi ha les potes davant i les de darrere. D'aquestes de darrere a tots els hi faltava. I això, i què ha passat aquí? I llavors acabes trobant altres elements a la mateixa intervenció, perquè estaven enterrats a la sorra, en un lloc molt proper al mar, i acabes veient que el que hi havia era una fàbrica de botons d'os, que utilitzaven aquesta part de l'animal perquè era la que tenia la superfície més plana i els permetia, doncs, fer aquests orificis, tenien unes plaques d'os que anaven fent els orificis i anaven traient els diferents tipus de botó que s'acabaven tornejant.
Senyor Josep Pujadas, cap del Servei d'Arqueologia de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Molt amables per trucar-nos. Fins la propera. A reveure.
A reveure. Gràcies i bon Nadal. Bé, d'entrada, parlar d'arqueologia, a mi és que em fascina el tema d'aquest tipus d'històries, però conèixer la nostra història és magnífic i és apassionant. És un tema per anar tirant sobre aquestes curiositats. Marc Porto, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Avui de què parlem? Buah, parlem d'una cosa molt tradicional,
sí,
que demà passat farà molta il·lusió.
Exacte, parlem de que ho tenim ja aquí. Demà passat, dia de la loteria, i parlarem de com ho hem de fer a l'hora de compartir loteria, perquè no tinguem problemes.
Ja que parlem d'això, divendres, retransmissió en directe, com cada any, del sorteig de Nadal, aquí a COPE, a totes les emissores COPE. Saps què faré?
Digue'm.
La primera, si ens toca, saps la primera cosa que faré?
On em convidaràs?
Ara ho has dit, a la Cabrera, Barcelona, que sé que estàs desitjant anar a menjar carn, perquè tu ets molt carnívor en aquest cas, La Cabrera, Barcelona, carrer Diputació 239, per viure la passió per el foc, per la carn. És segurament un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, la Cabrera, fundat i creat pel xef Gastón Ribeira, que és creador i ànima de la Cabrera, i que fa moltes coses especials de cara al Nadal, en aquest cas, no? La Cabrera, la casa de carns, que porta, doncs, el millor de la carn argentina en una experiència única pels amants de la carn. Per reservar, pots fer-ho per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona. I el primer que faré serà convidar-te tota la carn que vulguis, Marc Porto. Va, de seguida parlem de compartir dècims de la loteria aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes, feliz Navidad.
Música navideña, recuerdos, anécdotas y familia.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas en esta franja horaria.
Este domingo, desde las 5 de la tarde, en COPE celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en familia y en Navidad.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de 4 meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Yeah. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Don't wanna hear you, me, why? Marc Puerto, explica'm com podem compartir aquest dècim, perquè la loteria de divendres deixa sempre, sempre, això que es fa cada any, també, molts dubtes a l'aire, i un d'ells, també un clàssic, és com ens hem d'organitzar i com ho hem de fer per compartir loteria i que, si toca, no tinguem després problemes. Mar.
Doncs sí, perquè el repartiment de loteria i l'alegria del moment es pot convertir ràpidament en un mal de cap si comencem a tenir conflictes sobre si el compartim, per exemple, amb algun familiar o conegut, ja sigui conflictes personals com també amb les entitats bancàries a l'hora de cobrar els diners. Nosaltres li hem preguntat a l'Esther Lorente, delegada d'Oqua Catalunya, i ens ha donat una sèrie de consells que podríem seguir.
Si compartim dècim, l'ideal és que deixem apuntat algun lloc a qui participa en aquell dècim i la participació que té, el nom i els diners que hi juga. Sí que ens podem enviar, encara que sigui en WhatsApp. I per cobrar tot el que siguin premis inferiors a 2.000 euros, es poden anar a comprar qualsevol xarxa de loteries de l'Estat. Quan és un import superior, s'ha d'anar a les entitats bancàries col·laboradores. El que nosaltres recomanem és que es vagi a l'entitat bancària, i si aquest premi es reparteix amb altres, es comparteix amb altra gent, a identificar les persones a les que se'ls donaran aquests diners, per evitar que després, si hem de fer transferències a aquestes persones, etc., després ens puguin dir que allò és una donació i que ens pugui fer que tributem.
Clar, és que després és el què. Si, per exemple, ens toquen 400.000 euros a tu i a mi, Marc, que ens poden tocar tranquil·lament, serà 200.000 i 200.000. Però, clar, qui paga Hisenda? La meitat et tocaria a tu i la meitat a mi. Clar. Això com es fa? És un bon consell, aquest, eh?
Sí, sí. A més, també hem de ser conscients i hem de pensar que el dret a cobrar el premi caduca als 3 mesos. Per tant, hem de ser ràpids en aquest aspecte i, sobretot, saber també en tot moment on l'hem guardat per no perdre'l i tampoc perquè ens el robin.
Bé, si ens el roben hem de denunciar-ho, i si el perdem hauríem de comunicar-ho a la Red de Loteries i Apostes de l'Estat, vale? perquè tinguin en compte això, a veure si es recupera d'alguna manera. Però clar, pensa que el dècim en realitat és un xec al portador, el cobra el qui el porta, no està nominat. No s'ha de perdre, és a dir, quan es compren doncs es fan unes fotografies del revers i de l'envers, i es guarda el dècim. Llavors comparteixes aquestes fotografies o les fotocòpies que hagis fet. La fotografia no cobraràs pas el dècim, però el pots tenir més identificat a l'hora de denunciar que l'has perdut o que te n'has robat.
Clar, és un què tot això, eh? És que és un bon mal de cap. Encara, jo, hi ha una cosa, a mi em toca una pasta. Jo no trigo 3 mesos en cobrar.
No, per això.
Vull dir, ja ho tinc molt clar,
per el mateix dia.
Vull dir, igual sí, que pot passar, si estàs despistat, allò que...
No, però hi ha gent que, per exemple...
Ja siguin 40 euros, ja vaig, jo, tant, no trigo, 3 mesos.
Però hi ha gent que, clar, potser no estan pendents del mateix dia, estan de viatge o el que sigui, i clar, se'ls hi passa, no saben que els hi ha tocat, i clar, passen 3 mesos i...
És correcte.
I ho perds tot.
Què tal la teva fortuna amb la loteria? T'han tocat moltes coses molta vegada, no?
No. A veure si aquest cop tenim
alguna
sort.
Estem igual, eh? A veure si aquesta vegada... Sí. Inverteixes molt en loteria?
No, tampoc. A veure, tampoc em puc queixar perquè al no jugar molt tampoc puc esperar que em toqui aquí gran
home,
cosa.
Home, Mar, però, dona...
Almenys alguna cosa, o sigui, un dècim, dos, com a molt, sí, però més no.
Mira, senyorita Puerto, hi ha una cosa clara en tot això. I t'ho dic a tu, però ho dic a tothom. No pots esperar que et toqui si no jugues.
Clar.
I no estic fent una incitació a la ludopatia, ni molt menys, que això seria un altre tema que a tractar. Marc, moltes gràcies i et desitjo tota la sort del món de cara al sorteig general.
Tant
de
bo la tinguem, sí.
Sí, si toquem fusta, perquè si toca a tu, també toca a mi. Doncs a mi i a tots els de la casa, estem a punt d'arribar a la una. Tancarem darrere des de COPE Catalunya i Andorra. Recordeu que podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa, COPE Catalunya, cope.es/Catalunya, ara ho he dit bé, cope.es/Catalunya. Tancarem darrere, obrirem migdia, i obrirem migdia parlant, atenció, d'una figura pessebrística tradicional i que identifica molt a un pessebre català, el caganer. Què significa el caganer? El caganer ha portat també... Hi va haver una època que portava un cert rebuig per la situació. Un senyor, un pagès, ensenyar el cul, fer les seves necessitats a un pessebre, doncs quedava molt escatològic. però té tot un significat i és una, insisteixo, figura característica i tradicional del pessebre que representa una de les accions quotidianes com moltes altres figures ho representen al pessebre. En parlarem. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.